Preguntes infreqüents.
I anem amb Varian Pi, aquesta secció en la que aprofitem i parlem un poquet de filosofia i sociologia i el que ens vinga en gana, per supost, de la mà del nostre col·laborador Rafa Sartoria. Molt bon dia.
Bon dia, Anna.
Bon dia. Aquesta setmana, a més, venim en deures, i és que la setmana passada vam començar a parlar de l'origen del mal i mos vam quedar ja puntet a puntet d'explicar el famosíssim experiment de la presó de Stanford. Mira, jo te tinc que admetre que el conec i vaig veure una pel·lícula a l'Institut Alemanya que se titulava l'experiment, Das Experiment,
i que podeu trobar sorprenentment a YouTube. Absolutament recomanable.
Doncs jo recordo que la pel·lícula anava sobre un experiment, se basava un poquet lliurement sobre un experiment que Zimbardo va dur a terme quan era professor a la Universitat de Stanford. Després d'una oferta als diaris per participar en un experiment, Zimbardo va seleccionar a 24 alumnes que van respondre a aquest reclam, de prop d'un centenar dels que se van presentar. Cal assenyalar que aquells que van ser seleccionats van ser tots homes joves, estudiants, blancs i de classe mitjana, un perfil prou homogeni i, a més, estable psicològicament, que si ho tinc ben entès és un protocol habitual quan fan experiments psicològics, assegurar-se de que són un perfil prou neutro. I aquesta normalitat es mesura amb diversos tests de personalitat.
Clar, com dius, sempre està el protocol, és molt important, però més en aquest cas, perquè, clar, el moll de l'os de l'experiment és el control de les variables, i aquí el que volíem excloure justament és personalitats amb disposicions violentes, agressives, inestables, no? Havia de ser gent completament equilibrada, completament normal.
Normal, això és la clau,
cometes,
no?
Sí, normal.
Entre cometes, sí. Llavors s'assigna aleatòriament a cada participant el paper de presoner o de vigilant.
Exacte.
Com si fos un joc de rol. I quan arriba el moment, uns policies reals es presenten a casa dels que han resultat presoners. Els detenen en tot el teatrillo, entre cometes, molt convincent.
Molt convincent.
Els fitxen i els duen als soterranis de la universitat, que han estat convertits en una presó. A partir d'aquí s'entreguen als vigilants tots els signes externs de rol, com són l'uniforme de policia, les porres, les esposes, les ulleres fosques, que com que despersonalitzen.
Això ho havia agafat d'una pel·lícula, sí.
És que, tal qual, és el rol, és interpretar este rol. I per una altra banda, als presoners primer se'ls despullava completament, se'ls dona una simple bata, sabates a més aparentment incòmodes i que com que es forçaven a postures ridícules. Portar també el cap com que portaven un calcetí, pareix que estaven com rapats, cadenes als tobillos i, a més, un número pel qual se'ls identificava sempre i que havien d'utilitzar per referir-se a si mateixa. Si eres el número 105, ja no eres Sánchez, eres...
Clar.
El número 105.
No ets una persona. I això es tractava d'aconseguir, no? El que has dit molt bé, l'assumpció de rol, no? És dir, havien de creure que eren realment vigilants i presoners, no que fingien ser vigilants i presoners. És dir, per ells no era ni molt menys un joc de rol. Ells realment anaven uns policies i de sobte els posaven en una presó, no? I Déu-n'hi-do que van assumir el rol, no? No va haver morts com a la pel·lícula, però n'hi hauria hagut si l'experiment no s'hagués aturat al sisè dia.
És que només 5 dies, en només 5 dies, els vigilants, que eren joves, que s'havien assegurat que foren perfectament normals, universitaris. És que havien arribat a exercir tal grau de violència, humillació i sadisme sobre els presoners que la situació se va convertir en insostenible.
Sí, és un experiment molt valuós. Ho has explicat molt bé, i amb aquesta explicació suposo que tothom se n'haurà adonat que avui en dia això no es podia realitzar, no?
Però
per qüestions deontològiques, no? Perquè això d'aconseguir fins i tot, no?, la col·laboració de la policia de manera que anés a casa i els detingués, policies reals, no? I, bueno, i convertir els sòtans d'una universitat en una presó, crec que avui en dia això seria impensable, no? Però bé, gràcies a que eren menys restrictius els protocols, es va aconseguir un experiment extraordinari, no?, que analitza tots els elements de la violència social, de la física a la simbòlica, no? I els detalls, bueno, no podem parlar dels detalls de l'experiment, com per exemple la necessitat de desindividualitzar l'altre per poder-lo fer objecte d'agressió, els mecanismes de pertinença, de submissió al propi grup, no?, que estan en la base de l'odi, de l'hostilitat a l'altre grup, la conformitat i el pensament de grup, que això hem parlat una mica, la desconnexió moral, la facilitació social i altres factors, no?, de l'entorn, que tenen aquí pues, una demostració, una il·lustració molt precisa.
És que aconseguís com dibuixar com de manera molt, molt clara el natros contra vatros, el jo contra l'altre, és que és molt fort. I a més l'experiment com que demostra que el que és determinant en els esdeveniments d'extrema crueltat que es produeixen no són tant les qualitats psicològiques o morals dels subjectes de l'experiment, sinó més bé l'entorn social i això, que el context institucional, que en este cas és la presó motiva la seva conducta.
Exacte. El més rellevant és com en cada fase del procés no és la personalitat o el caràcter dels subjectes el que importa en el desencadenament de l'agressió i la violència, sinó el context carcerari, la legitimació institucional, les interaccions de grup, l'assumpció, l'expressió, l'execució dels rols socialment assignats, no? Això de que l'experimentador digui endavant, endavant, no, no us preocupeu, no, podeu fer, doneu un pas més, no? Totes aquestes qüestions que més de submissió a l'autoritat i també de pressió de grup, no? És a dir, hi havia, per exemple, alguns vigilants que eren més, un de fet, no?, que era més tolerant, això es veu a la pel·lícula, immediatament rep...
El van posar al seu puesto.
Efectivament, ostres. Rep l'agressió, fins i tot arriba a ser física, del grup que vol que es comporti doncs, com es comporten ells, és a dir, com un policia, no?, com un carcerer. No?
És que és molt fort perquè l'experiment al final com que resulta molt clar, i a més el fet de que si tinguera que finalitzar en 5 dies és que és molt, molt fort per a frenar un experiment com aquest, és que té que haver arribat a un punt incontrolable. Llavors, s'ha replicat alguna vegada més? S'han atrevit a fer-ho? Hi ha altres experiments o proves que ajuden a avalar aquesta teoria situacional?
Bueno, has fet una gran pregunta, no? Perquè hem comentat de vegades que el moll de l'os de la ciència és la replicabilitat. És a dir, un experiment no té suficient valor probatori si no es pot tornar a fer amb un protocol semblant i donar resultats pareguts. Bé, com he dit, aquest experiment no es replica, no?, per qüestions òbvies, com deia, de deontologia, no? El col·legi de psicòlegs et faria fora si intentessis fer una cosa així, no?, per molt catedràtic de psicologia que fossis. Ara, hi ha centenars de confirmacions experimentals, no?, algunes experimentals. Aquest experiment, en fi, no es pot replicar, però... bé, això és a dir, que es presenti la policia a casa teva, que et segresti, que et fitxi, que et porti a una presó ad hoc, això és tan comú, la majoria dels països del món ho accepten sense més problemes, no? Però en canvi em semblaria inacceptable que la raó de tot això fos un experiment, és una mica paradoxal, no?
Però hi ha algo similar, experiments o estudis que hagin arribat a conclusions similars, que hagin utilitzat una metodologia similar?
Sí, moltíssims. Ja recordaràs l'experiment de Milgram sobre submissió a l'autoritat, el de Solomonàs, sobre pressió de grup, però són incontables els experiments i estudis observacionals o de camp que apunten en el mateix sentit. Igual passa si examinem els treballs més qualitatius, com el que es diu estudis de casos, que simplement és això, doncs estudiar casos concrets, no? Si circunscrit al tema del nazisme, particularment esfereïdores, són les entrevistes de John Steiner, supervivent de l'Holocaust, a vigilants nazis dels camps de concentració. Es tractava d'individus autoritaris, tenien un puntatge alt amb l'escala F, que és una escala que van elaborar a l'escola de Frankfurt, escala F és escala de feixisme. Aquests tipus eren, evidentment, prou autoritaris, però mai havien mostrat cap conducta agressiva, ni abans ni després dels camps de concentració, no? Això, ell diu que són dorments, no? O sigui, estan dormits, estan esperant el seu moment, no? El Baptiste Bardot va entrevistar torturadors de la dictadura de Brasil, i assenyala un fet curiós, no? Els que reclutaven torturadors excloïen expressament els sàdics i els pertorbats. Clar, perquè no eren massa efectius.
No feien cas tan bé, no?
Clar, no ho feien bé, no? Per tant, fins i tot aquesta idea, no?, de que torturar ha de ser sàdic i pertorbat en absolut, no? Això sembla que és un protocol general, per cert, a la major part dels països democràtics on es tortura. I a la major part de les dictadures on la tortura és habitual, els protocols es clouen en general a la gent desequilibrada i els psicòpates, no?
És curiós, sí, per que hi ha certes situacions en les que ho veiem més probable, però és que no. Vale, llavors, en resum, la teoria situacional pareix tan ben establerta com el fet de que la tela rodona.
Molt bé, en tot cas, les proves són massives. En concret, i mira, per acabar, un metaestudi és un estudi que analitza altres estudis, no? Ha analitzat els resultats de més de 25.000 estudis, 25.000, realitzats en prop de 8 milions de persones. Naturalment, la majoria no són estudis experimentals, però la quantitat és impressionant. El resultat global avala el poder determinant del context i la situació social en l'origen, l'expressió, el grau i les formes de manifestació, manteniment i extinció de les conductes que infligeixen mal a altres persones. No? En psicologia es diu que no és la disposició, sinó la situació. En filosofia podem dir que l'origen del mal no és el jo, sinó el nosaltres.
Vale, però esta perspectiva no, com que no deixa un poc de banda la responsabilitat personal, si tot depèn de les circumstàncies, llavors quina culpa té ningú de res?
És una altra molt bona pregunta, i com totes les bones preguntes, suscita moltes qüestions. En primer lloc, són nivells d'anàlisi diferents, no? La ciència pretén entendre les coses, no atribuir culpes. Ara bé, a més de la ciència està la moralitat personal, i és clar que la responsabilitat individual continua existint.
Sí, però que explique una actuació no vol dir que la justifique.
Naturalment. Però abans que condemnar, hem de comprendre. I per afrontar els diversos mals socials que ens preocupen, l'estratègia és doble, no? Individual i col·lectiva. Això vol dir ètica i política, però tenint en compte l'autonomia de cada àmbit. Hi ha una analogia, que crec que és de rols, que és molt il·lustrativa, no? Diu, si estem jugant a cartes, estem jugant a qualsevol joc, no? I algú fa trampes, hi ha un problema ètic. El trampós és un poc a vergonya, no? I ha de millorar moralment. Però pels altres jugadors, el problema no és ètic, és polític. És a dir, què fem? Com organitzem el joc? Quines mesures prenem perquè el trampós no pugui fer trampes? I aquest problema és d'organització del joc. És de societat. És un problema, per tant, polític, no? Si, amb un exemple hipotètic, no? En un país hi ha un rei que és un cràpula, el problema és moral del personatge. Però no li alineem enrere amb les obres completes de Kant. Li haurem d'aplicar la llei, o haurem de canviar la llei perquè pugui ser aplicada, no?
Llavors el que hem de fer és adaptar les normes, la llei, per evitar exactament
aquest tipus de situacions,
aquest tipus de comportament.
De comportament.
I això és la solució al problema del mal, finalment. Mm. Bueno, és el que s'ha aplicat. Molt bé, se'ns està acabant el temps i clar, en un tema tan jugoso com és este, a veure quina frase
doncs
ens deixaràs avui.
Doncs és evident que la frase serà de Hannah Arendt.
Hombre, la banalitat del mar. Una dona genial que juntament amb Simone de Beauvoir, per el que tinc entès, és una de les dues filòsofes més influents de tot el segle XX.
Efectivament. És coneguda per les cròniques que fa del seguiment del judici a un famós criminal nazi, que reelaborarà després aquest seguiment, aquestes cròniques periodístiques, en un llibre que és Eichmann en Jerusalem, no? Es titula així, Eichmann en Jerusalem. Per cert, el mitjà en el que publica aquestes cròniques és The New Yorker. És una publicació que una ignorant ministra de Defensa, que ho ignora tot, no coneix, no? Tampoc deu de conèixer a Mia Farrow ni a Woody Allen.
Perquè Adolf Eichmann era el jerarca nazi que dirigia com tot el sistema de transports que portava als camps de concentració, no?
Sí, era l'encarregat d'organitzar en tota Europa la deportació de jueus als camps d'extermini. I això incluïa la logística dels guetos, no? Judenrete, és a dir, com organitzava els jueus perquè ells mateixos facilitessin, no? Facilitessin el seu extermini.
I ell va ser un dels condemnats en els judicis de Nuremberg, als dirigents nazis?
No exactament, perquè aconsegueix fugir després de la derrota. Però els serveis secrets jueus, el 1960, o sigui, 20 anys ja després de 15 anys després de la finalització de la guerra, el troben a Argentina, on hi havia tants tants nazis, no? I el segresten, no? El segresten i el porten a Israel i el sotmeten al famós judici en Jerusalem, que és el judici del qual Hannah Arendt segueix i, bueno, i que elabora la teoria que has esmentat abans de la banalitat del mal, no? Sí. Queda esgarrifada, no? Perquè no, és, no es troba davant d'un monstre sàdic, despietat, cruel i pervers, sinó d'un home gris, insignificant. De fet, per no ser, no era ni antisemita, ni fanàtic, un individu normal que, cometes, obeia ordres, no? Com no es cansa de repetir amb el judici, no? Era un funcionari obedient, un patriota, un bon alemany.
I no posa en dubte que realment poguera ser una persona absolutament gris, però no podria ser també que aquesta aparent normalitat, grisó, neutralitat, fos en realitat una estratègia de defensa per a lliurar-se de la condena?
Sí, que en realitat fos un nazi fervorós. És cert que alguns crítics amb la postura d'Arendt van suggerir això, però això no té en compte la unanimitat dels psiquiatres forenses que el van examinar, no? Un va dir que les seves relacions amb la dona, amb els fills, el germà, els amics, era modèlica, no? I un altre psiquiatre va dir que era tan normal com ell. Va dir, tan normal com jo, abans d'entrevistar-lo.
Un abans i un després. I estic segura d'aquesta temor que mos deixa el constatar realment que el monstre és una persona completament normal quedarà reflectit també en la cita que ens portes d'Anna Arendt per a concloure aquesta
doncs,
sessió.
Has encertat plenament, no? I la citació diu, el problema amb Eichmann va ser precisament que molts van ser com ell i que la majoria no eren ni pervertits ni sàdics, sinó que eren i continuen sent terriblement, terroríficament normals. Des del punt de vista de les nostres institucions legals i de les nostres normes morals, a l'hora d'emetre un judici, aquesta normalitat és molt més esfereïdora que totes les atrocitats juntes.
Mm-hmm. Ja t'he dit, aquesta sessió no sé si és tranquil·litzadora, però per descomptat és fascinant i ens fa pensar que ser normals no vol dir necessàriament ser bons, no? Podem dir això?
Efectivament, és una bona conclusió.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies.
La normalitat
gràcies.
És molt perillosa.
Ja, sí, la normalitat és molt perillosa. Com has dit, eren persones terriblement i terroríficament normals.
I terroríficament normals, efectivament.
Ai, però bueno, moltíssimes gràcies, Rafa Sartorio, per aquesta nova secció de filosofia. Fins la setmana que ve.
Moltes gràcies, Anna.
Veus de casa amb Anna Añó Aiza.
Cuando no encuentres razones para seguir, llama a la vida. Llama al 024. Hay muchas razones para seguir. 024. Línea de atención a la conducta suicida. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Radio Benicarló. Som la teua veu.